realizar unos cuidados más individualizados al ser una planta únicamente de TCA y también más humanos y más amables al mejorar todo lo que es la infraestructura.
Así que te ayuda, por ejemplo, a afrontar mejor, que no llegues a un extremo que, por ejemplo, antes era como que te hundía más. Ahora esto te permite como que, estar más a gusto y entonces eso conlleva que tú te sientas mejor.
L'Hospital de Bellvitge estrena una nova àrea d'hospitalització per a trastorns de la conducta alimentària, un nou espai que permet potenciar els tractaments multidisciplinaris i la interacció amb les famílies de les persones ingressades. Bona tarda. La posada en marxa d'aquest nou espai completa la renovació de l'àrea d'hospitalització de psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. De seguida en parlem. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El Consell de Ministres ha aprovat avui la regularització extraordinària de migrants que permetrà que a prop de 500.000 persones legalitzin la seva situació a l'Estat. Diverses entitats socials de l'Hospitalet fa setmanes que ofereixen assessorament sobre com tramitar el procés i donar suport a les persones migrants perquè puguin iniciar els tràmits amb garanties. Torrebarrina tornarà a convertir-se a partir de demà en el punt de trobada del cinema de terror en perspectiva de gènere amb la celebració de la segona edició de l'Horror Film Festival. Durant tres dies reunirà cineastes emergents, autors i autores consolidades i professionals del sector. I en esports ens centrarem en la desena edició del DENS, un campionat de dansa urbana que tindrà lloc aquest cap de setmana al complex esportiu de l'Hospitalet Nord. Reunirà més de 3.000 ballarins i, com cada any, està organitzat pel Club Piràmide.
Una edición súper especial para nosotros. Hemos intentado pues que haya muchas sorpresas, muchos detalles para los bailarines, como intentamos tener siempre, pero que sea pues una edición realmente inolvidable.
L'Hospital de Bellvitge ha completat la renovació de l'àrea d'hospitalització de psiquiatria amb les noves dependències de l'àrea de trastorns de conducta alimentària i que ara comptarà amb més habitacions, confortables i espais que faciliten l'esbarjo i permetran també fer més activitats de tractament.
La Diana ja va estar ingressada a l'àrea de trastorns de conducta alimentària fa 3 anys i el canvi que ha percebut és notable, ja que les 6 habitacions que s'han obert ara són molt més acollidores.
Y yo es que no daba crédito, o sea, yo me puse a llorar de la emoción cuando vi estas instalaciones, o sea, es que para mí era un hotel, o sea, era como un hotel y esto te hace sentir como en casa, a ver, siendo que no es casa, pero o sea, son súper confortables las habitaciones, las estancias, todo súper amplio, luminoso, entra muchísima claridad y yo para mí que la claridad es vital, o sea, impresionante.
També s'han habilitat espais comuns equipats amb una cuina per poder fer les ingestes, els menjars del dia, activitats de lleure, fins i tot hi ha un projector, rebre la família i amistats i fer dinàmiques de teràpia. Disposar d'espais més acollidors facilita que les i els pacients expressin la seva emotivitat, un vessant psicològic fonamental per atendre els trastorns de conducta alimentària.
Dar unos cuidados más individualizados al ser una planta únicamente de TCA y también más humanos y más amables al mejorar todo lo que es la infraestructura. También se realizan talleres y también pueden disponer de él los pacientes para, pues para las visitas, para realizar sus quehaceres del día a día.
Lo facilita, a ver, eso también forma parte de ti, es un proceso más interno nuestro y el espacio en sí, eso no es lo que te ayuda, pero sí que te ayuda, por ejemplo, a afrontar mejor, que no llegues a un extremo que, por ejemplo, antes era como que te hundía más. Ahora esto te permite como que, estar más a gusto y entonces eso conlleva que tú te sientas mejor, ¿sabes? Y también puedas expresarlo.
El fet d'haver completat la remodelació total de les unitats d'hospitalització de l'àrea de psiquiatria referma el compromís de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb la millora de l'atenció a la salut mental. Si més no, la Diana confia que aquestes noves instal·lacions aportaran un gra de sorra en el seu propòsit.
Quiero pensar que no me queda mucho para ya poder empezar un poquitín a hacer una vida un poquitín más fuera. Entonces, claro, es como eso es lo que yo realmente quiero afrontar para saber si soy capaz de hacerlo, que espero que sí.
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts una regularització extraordinària d'immigrants en situació irregular. Diverses entitats socials de l'Hospitalet fa setmanes que ofereixen assessorament sobre com tramitar el procés, donant suport a les persones migrants perquè puguin iniciar els tràmits amb garanties. Entre els requisits, els sol·licitants hauran de portar un certificat emès pel seu país d'origen que acrediti l'absència d'antecedents penals. Podran acollir-se a aquesta regularització aquelles persones que disposin d'un o més contractes amb una durada superior a 90 dies anuals. Tenir fills menors d'edat a Espanya, fills majors dependents, ser sol·licitants d'asil o trobar-se en situació de vulnerabilitat. I les primeres noves ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques començaran a funcionar aquesta mateixa setmana. El govern ha renovat la flota ampliant-la en un 20% i l'anirà desplegant fins al mes de juny a totes les regions sanitàries.
Les més de 400 noves ambulàncies del SEM presenten millores tant en seguretat com en visibilitat. Totes tindran franges verdes als laterals que les faran més visibles. Incorporen tecnologia sanitària avançada per diagnosticar el problema de salut de la persona atesa in situ i el més aviat possible. Són 80 ecògrafs i la possibilitat de fer una anàlisi seca. Amb una gota de sang, els professionals sanitaris coneixeran paràmetres bàsics que indiquen si la persona ha perdut molta sang, si té una infecció greu i si el pH de la sang està alterat.
Estem parlant d'un model assistencial que es focalitza en la persona, que permet als professionals prendre decisions i incrementar el diagnòstic del pacient en el lloc on es troba el pacient, i això ens ha de permetre ajustar el tractament i ajustar doncs, el trasllat d'aquest pacient al lloc amb menor complexitat possible, però garantint sempre que podem atendre les necessitats assistencials dels pacients.
Amb els nous vehicles, el sistema d'emergències mèdiques pretén impulsar una nova etapa en l'atenció de les emergències a Catalunya.
I parlem ara del cas de la menor que es trobava en un centre de l'Hospitalet de la Dgaia i que va ser violada i prostituïda pel líder d'una xarxa pedrastra. El principal acusat ha acceptat una pena de 83 anys de presó en el judici de conformitat que s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona. El pedrasta va captar la nena quan tenia 12 anys i estava en un centre de menors a l'Hospitalet en situació de vulnerabilitat. A més de 12 delictes d'agressió sexual, el processat també se l'ha condemnat per exhibició obscena i per l'elaboració i distribució de pornografia infantil. I és que a la seva detenció per part dels Mossos d'Esquadra l'any 2022 se li van requisar centenars de fotografies i vídeos sexuals amb la víctima. Aquest cas va posar en qüestió la tasca de la Dgaia, ja que durant els anys que la víctima va patir les agressions sexuals, cap dels treballadors del centre ho va detectar. La Generalitat ha obert el termini per demanar ajudes al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys que es podran sol·licitar fins al 30 d'abril. Les subvencions d'entre 50 i 200 euros mensuals estan destinades a evitar el risc d'exclusió i facilitar el manteniment de l'habitatge habitual. Per accedir-hi, els ingressos familiars no poden superar els 36.000 euros anuals. Al mateix temps, el lloguer no pot passar d'un preu determinat. A l'Hospitalet, el topall és de 1.000 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació. L'ajuda s'amplia en el cas de les famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda. Un cop finalitzada la primera fase de les obres de l'edifici nou de l'Institut Escola Pere Lliscar, l'Associació de Famílies del Centre ha demanat que els estudiants puguin tornar a accedir al pati, però s'han trobat amb que diferents problemàtiques elèctriques i en la calefacció provoquen que l'edifici encara no disposi d'un permís d'ocupació i que, per tant, tampoc es pugui accedir a la zona del pati. L'AFA ara ha demanat explicacions a l'Ajuntament.
Les obres de l'Institut Escola Pere Lliscar de Collblanc avancen a bon ritme i la maquinària i infraestructura que ocupava el pati durant la construcció del nou edifici ja s'ha retirat. Això va obrir la possibilitat de que es pogués tornar a fer servir aquesta zona, ja que actualment els estudiants han de fer l'esbarjo a uns annexos que no els permeten gaudir d'una hora del pati de qualitat. En aquest context, des de l'AFA del centre es va demanar a la direcció poder fer ús del pati i poder visitar l'edifici nou, i se'ls va informar que actualment no es disposa de permís d'ocupació.
Teníem problemes amb el tema energètic per la potència i amb el tema de les calderes per la unificació de les dues calderes amb un sol número d'unitat per poder donar aquests permisos d'ocupació. I aleshores, arrel d'això, no es podria fer servir no es pot fer ús del pati per temes de seguretat a priori.
Una situació que consideren és perjudicial tant per alumnes com per professors.
El professor d'educació física no pot fer educació física en unes condicions raonables, ja que ha de fer servir altres espais o altres jocs per poder fer educació física, que és algú primordial pels nens, que puguin córrer, que es puguin expressar, que sàpiguen el que és el joc, etc. És fonamental i implica que els nens continuen fent servir els annexos que tenim a l'escola, que són l'espai 1 i l'espai 2, on són espais petits, reduïts, per fer el tema d'esbarjo.
L'Associació de Famílies es va posar en contacte amb l'Ajuntament per demanar informació sobre l'estat dels terminis previstos de resolució, amb la preocupació sobre quan es resoldran. Segons fons municipals, fins que les instal·lacions no estiguin degudament legalitzades i l'obra no hagi estat formalment recepcionada, no es podrà fer ús del pati ni visitar el nou edifici. Des de Qualitat Urbana asseguren que la legalització de la instal·lació de gas de l'edifici antic està pràcticament enllestida i que només resta que els serveis territorials de la Generalitat finalitzin els tràmits pendents per poder procedir a la recepció de l'obra.
Més d'un centenar d'alumnes dels instituts Eduard Fontserè, Can Vilomara, Provençana i el Centre d'Estudis Dolmen han visitat aquest matí l'Ajuntament per conèixer de primera mà l'administració local. Ho han fet acompanyats de l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i també d'altres càrrecs municipals. L'alumnat ha pogut preguntar sobre aquelles qüestions que més els interessen del funcionament del consistori.
El canvi climàtic, la desinformació o les condicions de climatització a les escoles públiques són alguns dels temes que més preocupen els 120 alumnes de batxillerat i cicles formatius de l'Hospitalet que avui han visitat l'Ajuntament.
Si l'Ajuntament s'encarregava dels serveis públics, perquè els instituts i escoles públiques pateixen fred i calor a l'estiu o a l'hivern.
De fet, l'activitat va sorgir arran d'una petició dels mateixos centres educatius.
Arrel de l'assignatura de Ciutadania, Política i Dret, vam parlar de la política institucional de Catalunya, Espanya i l'Hospitalet i vam pensar que seria bona idea apropar l'alumnat a la institució directament, perquè clar, al final tot quedava molt teòric a la classe i sorgien dubtes i una forma de formalitzar-ho era fer una visita.
Els encarregats de dinamitzar la sessió han estat l'alcalde, David Quirós, la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, i el regidor adjunt d'Educació, David Torres. Els tres polítics han explicat als estudiants com funciona la política a la ciutat.
Des del funcionament de l'administració local, que és una gran desconeguda de què fa els ajuntaments per les seves ciutats, no? Fins al funcionament, doncs, la part més política de com funciona un ple, com s'escull un alcalde, o a algunes per exemple, sortides professionals que pot oferir l'administració pública de cara a les noves generacions. Crec que hi ha una desafecció molt gran per l'àmbit polític des de la joventut, des de fa ja molts anys, i que a mica està esquitxant també i arribant aquesta desafecció al sistema democràtic. Llavors és important procurar cuidar la nostra democràcia i que doncs, les tendències de la desinformació que tant faciliten eines com les xarxes socials doncs, que decaiguin a través de fer pedagogia.
Després s'ha passat a un torn de preguntes on els i les joves han pogut dirigir-se especialment a l'alcalde. Alguns han aprofitat aquesta oportunitat per poder utilitzar les conclusions extretes en els seus treballs corresponents.
Jo vaig preguntar sobre si hi havia hagut casos de postveritats o desinformació i com ho havien afrontat. Jo, més que res, tenia les preguntes més enfocades en el TR per tal d'enfortir encara més amb referents i persones importants que estan en aquests càrrecs.
A més, han après qüestions que abans no sabien. Tant ells i elles com el professorat valoren la visita molt positivament.
Em va semblar molt, molt important i molt interessant perquè pots enfocar-te d'una altra forma. No és el mateix el que vius des de dins, des del que veus des de fora, perquè moltes vegades des de fora no ens informem molt bé o no tenim certesa ni seguretat del que està passant de veritat.
Considero que ha sigut un èxit perquè al final el que es busca és que l'alumnat aterri i totes aquestes idees que treballem les vegi materials i tingui pues, més contacte amb la realitat política.
Una sessió on els i les alumnes no només han conegut l'administració local, sinó també han pres consciència del seu impacte en la vida ciutadana i de com ells i elles també en poden formar part.
El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons celebra 50 anys convertint-se en Edubarris. L'entitat aposta per un canvi de nom després de mig segle de transformació social.
El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons ha celebrat els 50 anys omplint la plaça de les comunitats i dient adeu al seu nom. A partir d'ara, l'entitat passa a anomenar-se EduBarris, Associació Educativa, fent referència a la seva tasca veïnal i pedagògica. Així s'ha anunciat en una jornada plena de records i participació d'antics integrants. Durant aquest mig segle, el club s'ha convertit en un pal de paller del barri hospitalenc de Sant Feliu, així com el de Sant Ildefons de Cornellà.
És un moment, no, d'orgull, de la feina feta, de tot el barri que també ha anat canviant a mida que nosaltres també ens anàvem fent gran, i sobretot és un orgull per tots els infants, joves i famílies que han anat passant durant aquests 50 anys, que moltes vegades te'ls trobes i sempre tenen, no, com aquell record superimportant de l'entitat. Som una entitat que s'identifica molt com un espai segur, un espai de confiança, un espai de proximitat i sobretot que estem aquí, al barri.
El que va néixer el 1975 com un casal d'estiu va passar a ser ràpidament un símbol d'unió veïnal i transformació del barri. Ara ja no es pot entendre Sant Feliu sense l'entitat.
Aquest barri, quan van començar, no havia equipament, no havia places, no havia llum elèctric, no havia de res pràcticament quan van començar. Avui tenim de tot, però continuem fent una tasca educativa molt important amb els nanos i joves del barri. És un punt de trobada de molts veïns i veïnes d'aquest barri, tant d'aquest barri com del barri de Sant Ildefons.
Educació i barris, els dos pilars del Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons, que es fusionen amb la mirada posada en 50 anys més de comunitat, integració i transformació social.
El turisme esportiu és un sector en plena expansió i, per tant, genera serveis complementaris, ja siguin webs de notícies i productes i fins i tot agències de viatges. Aquest és el cas d'un veí de l'Hospitalet del barri del Centre, el Toni Marín, que ha fet de la seva passió el ciclisme la seva activitat professional en forma de dos portals d'internet, un de notícies i un altre per fer vacances ciclistes.
El Toni Marín diu que li podem anomenar sense cap problema friqui del ciclisme i explica que des de ben petit ha sortit en bici i que ha anat a veure curses del calendari ciclista amb amistats i família. Fa uns anys va obrir el web de notícies Joan Seguidó, un dels primers cronistes i escriptors esportius de Catalunya. I més endavant va fundar Ciclare, pedalar en italià, una agència de viatges per fer rutes ciclistes. Si voleu pujar, per exemple, a les muntanyes mítiques del Giro d'Itàlia, el Toni us ho prepara.
Nosaltres el que fem és rebre el turista aquí i el que li fem li oferim tot el ventall de possibilitats, des del lloguer d'una bicicleta, a l'allotjament d'un hotel o a pujades que tothom fa i se li prepara, preparar-hi les rutes. Llavors et demanen això, jo vull pujar aquí i jo vull estar aquí i vull la foto perquè és important, les xarxes, tot això, vull fer el que fan els altres.
Ciclare és una agència online. De fet, el Toni aprofita que ha portat la bici al taller per avançar feina. Assegura que es pot combinar el gaudi de les vacances des dels paisatges naturals fins a la gastronomia típica de cada zona amb el repte de superació personal de fer una ruta ciclista exigent.
Llavors, hi ha una miqueta de veure fins a on puc arribar. I això és el vessant esportiu. O sigui que al final has d'estar una miqueta en forma, però no massa. L'altre, el d'estar allà on estan els ports mítics i el corredor tal, sí, però jo crec que és més un tema de reconeixement propi. Ho puc fer.
El Toni Marín celebra que a casa nostra estiguin proliferant les marxes cicloturistes perquè creu que l'activitat al voltant de la bici beneficia tot el sector i potencia el turisme saludable i respectuós. I tot i que el seu ciclista preferit és Mathieu Van Der Poel, el net del mític Raimon Pulidó, ara que ha arrencat la temporada ciclista, confirma que l'eslové Tadej Pogačar és ara com ara l'estrella del moment.
La Biblioteca Tecla Sala ha acollit la presentació del llibre Algunes històries de l'Hospitalet. Es tracta del número 12 de la col·lecció Recerques, retrats del Centre d'Estudis de l'Hospitalet.
Entendre l'Hospitalet actual amb una perspectiva històrica. Aquesta és la premissa que l'autor Manuel Domínguez ha seguit per elaborar el llibre Algunes històries de l'Hospitalet, presentat a la Biblioteca Tecla Sala juntament amb Joan Camós.
Es tracta del número 12 de la col·lecció Recerques Retrats del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Domínguez ha defensat la necessitat de conèixer la història del municipi, especialment en un cas com el de la nostra ciutat.
El conjunt de la població de l'Hospitalet, per diferents motius, fa poc temps que és aquí, o com a molt una o dues generacions. I per tant, el coneixement de la història té aquest plus de necessitat en relació a d'altres llocs on la gent té molt assumit que forma part d'una ciutat, d'un col·lectiu, d'un país. Per tant, és especialment important de cara a promoure la consciència de ser de l'Hospitalet i l'arrelament a la ciutat i el compromís amb la ciutat.
Atacs de pirates, pas d'exèrcits, lluita obrera... Tot i la varietat, Domínguez no s'ha limitat a fer una col·lecció d'anècdotes. L'obra recull episodis emmarcats en una època concreta, així com fenòmens plenament vigents avui.
Doncs aquí han hagut epidèmies de pesta en el segle XX, o que hi ha hagut conflictes socials, o que el problema de l'habitatge que patim ara és bé de molt antic, perquè hi ha gent que ha volgut guanyar diners amb les cases, amb l'habitatge, i la gent pobra, la gent de classe treballadora, intenta accedir a aquest dret. I aquest conflicte, diguem-ne, que avui patim tan greument, existeix des de que existeix el capitalisme.
Durant la presentació, Domínguez també ha proposat fer unes noves jornades d'història de l'Hospitalet.
Nova edició de l'Horror Film Festival, una mostra internacional de cinema de terror que promou la perspectiva de gènere. A partir de demà i fins divendres, Torrebarrina acollirà projeccions, converses i treball en xarxa adreçat sobretot als professionals del sector. D'entre les activitats previstes es projectarà una selecció de les millors obres del Final Girls Berlin Film Festival 2025, un referent en el qual les dones creen nous espais de poder davant i darrere la càmera. L'Hospitalet viurà aquest cap de setmana el Dance, un campionat de dansa urbana que enguany compleix 10 edicions i que organitza cada any el Club Piràmide.
Arriba un dels esdeveniments més multitudinaris i espectaculars del calendari esportiu de la ciutat. Més de 3.000 ballarins estan convocats aquest cap de setmana al Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord, en la desena edició del Dance, un campionat de dansa urbana plenament consolidat que guanya importància any rere any.
Para empezar es la 10ª edición, entonces es una edición súper especial para nosotros. Hemos intentado que haya muchas sorpresas, muchos detalles para los bailarines, como intentamos tener siempre, pero que sea una edición realmente inolvidable. Es un año, como digo, especial. Hemos hecho también esta división en dos días, lo hemos agrandado a dos días.
Un dance que és un campionat de prestigi, on lògicament tothom vol guanyar, però on també es pot veure i sentir la bona relació i suport entre tots els grups. És segurament un dels secrets de la competició i un dels motius pels quals s'enganxa tanta gent.
En el mundo del baile nos conocemos todos entre todos y el que sale detrás de mí tengo a 5 amigos y es un wow, que me van a ver bailar y claro, los escuchas desde la bambalina, que es donde tenemos que salir luego chillando, venga, venga, y luego yo bajo y con el sofocón y todo encima, chillando, venga, ahora te toca a ti. Y no, es increíble el ambiente.
I una de les grans novetats del dance d'aquest any és que a part del campionat es podrà seguir en directe per televisió de l'Hospitalet.
Y la verdad es que nos hace muchísima ilusión. Creo que va a ser súper bonito, que a los bailarines van a llevar un recuerdo precioso porque el despliegue que van a montar ahí, hoy precisamente que estábamos hablando de él, es espectacular y bueno, yo estoy deseando ya ver cómo queda y poder, vivirlo.
El dance iniciarà aquest dissabte a les 9 del matí i s'allargarà fins diumenge a les 8 del vespre. Televisió de l'Hospitalet retransmetrà en directe les categories Absoluta Starting K i Absoluta Pro B dissabte a les 6 i Megacrew i Megacrew Kids a partir de les 8.
Doncs amb aquest campionat de dance a l'Hospitalet nosaltres ho deixem aquí. Abans, com sempre, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospital de Bellvitge estrena una nova àrea d'hospitalització per a trastorns de la conducta alimentària, un nou espai que permetrà potenciar els tractaments multidisciplinaris i la interacció amb les famílies de les persones ingressades. El Consell de Ministres aprova avui la regularització extraordinària de migrants que permetrà que prop de 500.000 persones legalitzin la seva situació a l'Estat. Diverses entitats socials de l'Hospitalet fa setmanes que ofereixen assessorament sobre com tramitar el procés i donar suport a les persones migrants perquè puguin iniciar els tràmits amb garanties. Torrebarrina tornarà a convertir-se a partir de demà en un punt de trobada del cinema de terror amb la perspectiva de gènere amb la celebració de la segona edició de l'Horror Film Festival. Durant tres dies reunirà cineastes emergents, autors i autores consolidades i professionals del sector. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.